Senyor Joan Guix, secretari de Salut Pública, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estava sentint l'Anna?
Estava sentint l'Anna.
Jo he sentit també la pila fora d'antena que li deia a vostè. Ja el tenim aquí.
Encara no el tenim aquí.
Encara no el tenim aquí. El tenim.
Jo he dit que s'apropava.
Està a prop. Està al carrer i està buscant el número de la porta. Ah. Però de moment encara no el tenim aquí.
I fa una setmana s'hauria imaginat una situació com la que estem passant ara a Itàlia amb aquests 4 morts i amb més de 150 persones contagiades.
Aviam, aquest és un escenari que sempre és factible. Què succeeix? Això ha passat en un cap de setmana. Sí. La informació que tenim, diguem-ne, potenta, contrastada, és encara molt escassa. Llavors, hem de saber molts elements, què ha pogut passar, per què ha pogut passar tot aquest tipus de coses. Però és un dels escenaris que s'han de tenir contemplats, però tot i que creiem que aquí a Catalunya seria poc factible. Però hem de veure què ha passat allà.
Per què poc factible?
En principi tenim un sistema que té capacitat de detecció, que té capacitat de resposta, un sistema sanitari doncs, potent, assistencial potent, i la veritat és que de moment estem així. És cert que ha canviat completament les circumstàncies. Una cosa era tenir el foc a Wuhan o a Corea o a un altre lloc, l'altra és tenir-lo a Itàlia, amb la qual tenim doncs, uns fluxos de gent que va i ve, molt continuats, i això, doncs, evidentment, incrementa molt notablement el risc. I això ho hem de contemplar.
Vista en perspectiva, va ser una bona decisió suspendre el mobile?
Jo segueixo pensant que no, perquè les causes de salut pública no existien en aquell moment. Aviam, com sempre, passat el temps, veurem si era raonable o no era raonable. Jo aquests dies m'he estat entretenint aquest cap de setmana, si se li vol dir així, repassant tota la situació de la crisi de la gripada l'any 2009. I és una situació bastant en paral·lel. I el 2009, amb la gripa, semblava que el món s'enfonsés, reclamaven vacunes, en fi, val la pena repassar la hemeroteca perquè dius, fins i tot els memes són els mateixos que hi havia en aquells moments. En el moment actual, la gripa forma part del dia nostre de cada dia. Del 50, o sigui, la grip que tenim en el moment actual, la grip estacional, 50% aproximadament són grip del tipus A, 50% del tipus B. Doncs del tipus A, un 64-65%, va oscil·lant cada setmana, és H1N1, és a dir, grip A d'aquella època, i estem tan tranquils. Per tant, això ho hem de situar en una certa perspectiva.
És a dir, que això vol dir, per exemple, que aquest coronavirus que ara ens afecta i que estem posant el crit al cel amb tot el que està passant, d'aquí uns anys això serà una grip estacional normal?
Aviam, l'objectiu una mica que marcava l'Organització Mundial de la Salut era intentar erradicar. Per això dèiem que estàvem en fase de contenció, tancar-lo en un lloc, intentar-lo eliminar i erradicar. Cada vegada està sent més difícil. Llavors, quin és un escenari probable? Un escenari probable és que es converteixi en una patologia endèmica que la seguim tenint en els anys següents dintre del gran ventall de lo que en diem síndromes gripals. És possible, però ara és molt agosarat el fer pronòstics. No ens toca fer pronòstics, ens toca estar preparats i amb capacitat de resposta.
Ara que parlava del fet d'estar preparats, sentia amb l'Anna, que ens explicava que es monitoritza o es controla tota la gent que arriba a Itàlia amb aquesta manera pels aeroports, doncs, de medir-los la temperatura per saber si tenen febre o no, però que a l'hora de marxar no hi ha cap tipus de control. Això ha de ser així?
Hauria de ser, segons els llibres i els experts, justament al revés. O sigui, quan tens un focus, el que has d'evitar és que la gent surti del focus, no pas que entri, sinó que surti, també que entri per descomptat, però lo important és evitar que la gent surti del focus. Per tant, d'entrada dius, per això dic, no tenim la informació suficient i hem de saber informació realment contrastada. Segon element, és una eina, tot això de mesurar les temperatures, però és una eina, diguem, poc discriminatòria. Estem en època d'epidèmia de grip, l'únic que detecta és una pujadeta de febre. Vale, pues, tindrem el que en diem molts falsos positius, però també sabem que el coronavirus, el Covid-19,
sí, Covid-19 famós,
doncs moltes vegades cursa sense clínica, la qual cosa vol dir perfectament que pots passar el control aquest, no tenir temperatura i, per tant, travesses. És una eina però no és una eina definitiva, diguem-ne, no és una eina de màxima confiança.
Però en tot cas, plantegen doncs, demanar a les autoritats espanyoles que es posin en contacte amb les italianes perquè mirin de vetllar aquests controls a l'hora de sortir del país?
Tot això es fa. Per exemple, avui mateix nosaltres tenim contactes molt, molt regulars, pràcticament diaris, amb el Ministeri, i avui mateix el Ministeri, aquest matí, es reuneix amb les autoritats sanitàries de la Unió Europea i aquesta tarda amb el que en diem l'ICDC, o sigui, el Centre de Control de Malalties Europeu de la Unió Europea. La idea quina és? Rebre tota la informació bàsica i a partir d'aquí començar a consensuar doncs, actuacions que han de ser globals.
I en què es poden concretar? Aquestes actuacions en què es poden concretar pel ciutadà que ens està escoltant en aquests moments?
Ara és avançant molt i un dels elements que possiblement es produeixi és, fins ara, consideràvem un cas de perill, de risc, diguem-ne, la probabilitat en tres situacions, no? Una situació era pacient que venia de la zona de Wuhan i després incrementat a la província de Hubei, tingués o no tingués clínica. Segon element, que vingués d'alguna altra zona de Xina amb clínica important, és a dir, pneumonia, etc. I tercer, que hagués tingut contacte amb alguna persona que estigués comprovat que era un cas positiu a coronavirus. Aquestes eren les tres circumstàncies. No seria res descabellat al pensar doncs, que amb les reunions aquestes que es produeixin en el curs d'aquesta setmana, l'Organització Mundial de la Salut també hi haurà de dir-hi alguna cosa, s'introdueixi, es modifiqui el que en diem els criteris epidemiològics i clínics i s'incorpori possiblement algun altre foc com podria ser el d'Itàlia.
Perquè
especialment en el cas de nostre.
Ara com ara si anem a l'aeroport del Prat, ens faran algun control?
No.
No hi ha cap mena de control?
No hi ha cap mena de control. També hem d'explicar que això jo possiblement no sóc la persona més indicada per comentar-ho les mesures que es vulguin fer, perquè la sanitat exterior, estem amb l'estat que estem, i la sanitat exterior, el que és control de fronteres, tant portuàries com aeroportuàries, correspon al Ministeri, la sanitat exterior, amb els quals tenim reunions molt continuades també.
Però... I els hem traslladat la voluntat, o si més no la preocupació, perquè això s'hagués de controlar.
Ho hem parlat, però estem d'acord tots que en el moment actual, insisteixo, el sentit, si és que hi ha un sentit, que el té, evidentment, és a la sortida dels llocs on hi ha focus, no pas a l'arribada.
Mire, el Víctor, que és un oient que ens ha enviat un missatge a veu, porta el seu fill a l'escola italiana a la ciutat de Barcelona i ens ha enviat aquest missatge.
Com que la setmana passada hi havia la Setmana Blanca de l'escola, molts italians, molts pares italians, van anar cap a Itàlia. I amb tota aquesta afectació del coronavirus, el president de l'escola ha enviat un comunicat dient que tots els alumnes que han estat a Itàlia durant una setmana no vagin a l'escola com per precaució.
És una mesura encertada?
És una mesura que, en el moment actual, amb el nivell d'informació, i en això haig d'insistir molt, potser demà canviem el criteri, un cop tinguem la informació contrastada i tot plegat, en el moment actual possiblement seria excessiva. Si han estat, primer de tot, Itàlia és molt gran. Val? Llavors, el focus està a la Lombardia, una mica al Vèneto, i poca cosa més. Al resta d'Itàlia no passa res. Però, almenys que sapiguem, en el moment actual no passa res.
A mi m'ha semblat... Jo sóc zero alarmista, però en canvi m'ha semblat una cosa molt raonable. És a dir,
pot ser raonable.
Clar, perquè en tantes coses, vostè mateix està dient ara que no sabem exactament, a lo millor resulta que estem davant d'una cosa molt més important, les dades no les tenim, no coneixem. Per tant, no em sembla tan estrany, el que no sé si una setmana serveix o no, però no em sembla estrany que digui, escolta, doncs, si heu estat a Itàlia... O si heu estat a Xina, doncs trigueu una mica en tornar a l'escola. Més que res perquè realment estem en un territori molt, molt ignot, molt desconegut, no?
Precisament...
Ara una setmana no serveix?
No, precisament per això, diguem, les mesures que de moment s'estan aplicant 100% de garantia de seguretat, no en tenim cap, entre altres raons, perquè encara no acabem de conèixer l'evolució que hi ha. Fa la setmana passada tot just es va publicar el primer estudi seriós amb la revisió de més de 70.000 casos, essencialment de Xina, i anem tenint coneixement. Però el període d'incubació que de moment es creu, insisteixo, que és, són 14 dies. Per tant, tot aquell aïllament que sigui inferior a 14 dies des del potencial contacte, d'entrada ja no tindria raó de ser, però és que també hi ha algun indici en algun moment ha sortit, és que hi ha pacients que poden ser portadors fins i tot sense clínica i que tinguin uns períodes d'incubació més llargs.
Sí, que ens estem fotuts, diguem-ne.
No, el que hem de fer és el que estem fent, pensar-nos a actuar d'acord amb la intensitat del problema que estiguem tenint en el moment actual a Catalunya. Estem aquí en aquest escenari i estem com estem. Sobretot, estar molt atents a la detecció de possibles casos, i això vol dir que els centres d'atenció primària, els hospitals, els centres, els protocols, que per cert els anem renovant constantment depenent de la informació que va arribant, doncs, a la més mínima dubte, es posa en marxa tot un sistema que significa que el metge o metgessa que en un lloc determinat, per les causes que sigui, té un dubte, aquesta persona ha estat, ara, per exemple, estem tenint bombardeig de consultes de gent que ha estat a Itàlia, mm-hmm. o fins i tot que volen a Itàlia. Sí. Doncs què fan? Si el metge o metgessa no ho veu clar, per descartar-ho, posa en contacte amb el 061. El 061 fa un primer cribatge. Si el 061 no ho té suficientment clar, ho passa en els serveis de vigilància epidemiològica, tenim un servei que actua, diguem, fores d'hores, el SUVEC, el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica, hi ha un grup d'epidemiòlegs que el que fan és rebre la consulta i valorar, escolta'm, amb tot això que m'esteu dient, amb tota aquesta situació, creiem que pot ser un cas que fos potencialment una infecció, o ho descartem amb el nivell d'informació que tenim en el moment actual. Si sospitem que pugui ser, ahir en vam tenir un, es va fer tot l'estudi tranquil·lament i ha sortit negatiu.
És quan es dispara,
llavors, des de Salut Pública, posem en marxa el sistema, tenim un hospital de referència, tenim un laboratori que ens dona capacitat de resposta de les analítiques, el que en diuen el PCR, no? Que és augmentar, per així dir-ho, l'espectre genètic del virus per reconèixer-lo més fàcilment, el tenim en 4 hores aproximadament. Això és un avantatge respecte a altres comunitats que han d'enviar les analítiques a Madrid, amb el qual s'allarga. Nosaltres en 4 hores tenim el resultat.
Però en tot cas, perquè hem rebut bastants missatges d'oients que han estat els últims dies a Itàlia, què han de fer?
Primer, si han estat a Nàpols, sí. A Sicília, a Sardenya, tranquils. Tenen les mateixes possibilitats d'haver-se anat, pues, no ho sé, a l'Índia. No passa res. Uh-huh. Segon element, si han estat en aquests llocs, han de valorar si ells han tingut contactes de risc amb població local. En població local, amb visitants, etc. Això considerem contactes de metro i mig, 2 metres. Uh-huh. Amb aquesta situació, més val consultar, i llavors ens valorarem exactament quina és la línia de...
Per tant, en els altres casos, no cal fer res. És a dir, si heu anat a un altre extrem del país, no ho patiu, perquè
també és important
que no hi ha risc, en principi. Si algú de dalt ha anat amb cotxe a Bajo, és que estem en un món tan globalitzat on milers i milers, milions de persones es mouen permanentment amb tots els instruments de transport possibles, que és impensable. No, és a dir, jo no veig com tu deies, al final resulta que acabarà sent una pandèmia endèmica i perquè no té pinta de que això ho puguis aturar.
Tenim números.
Semblava que els xinesos se'n sortien perquè al ser tan brutals, diguem-ne, en la seva capacitat de bloqueig i tal, en fi, però ja està clar que ja no.
Realment fins dissabte les estadístiques, amb la fiabilitat que puguin tenir, ens estaven indicant que això s'estava controlant. Mm-hmm. Ha sortit aquest nou focus.
Jo volia fer dos preguntes.
Digues, Màrius.
Una. Quin tractament se'ls dona als malalts? Que...
No té tractament, és un virus.
Per què els donen als hospitals?
El que es fa és mantenir, diguem-ne, com ho diríem, l'equilibri. Una persona, per exemple, pot tenir, és el que sol passar, persones grans, és el mateix espectre que la grip. Persones grans amb patologies associades, que el que fa en realitat és una descompensació, fa una pneumonia. Pues se li tractarà amb antibiòtics o se li donaran diguem, recolzament amb oxigen, totes les eines que puguin haver-hi, tenint en compte que no tenim eines en el moment actual per actuar sobre aquest virus. Mm. I això és important, tampoc tenim encara vacuna. Tardarem un temps.
I he dit una cosa, clar, no és el mateix una persona gran que una persona jove, clar, però no fa gaire ben veure que un metge de 29 anys, que se suposa, diguem, que en fi, que de salut està bé i que té... i que ho té tot per poder respondre a aquesta malaltia, va morir.
Vull dir, sí. Aquí també ja s'ha de tenir en compte...
Clar, diguem... mateix una persona de 85 anys, que els desitgem a tots llarga vida, 85 anys, però sí. Bueno, si tens els pulmons fumuts...
No, però també vindrà condicionat per la càrrega viral que un rebi. Malauradament, quan tenim brots d'aquest tipus, digue-li SARS en el seu moment, digue-li la grip A en el seu moment, aquest, qualsevol altre que tinguem, els primers que cauen són normalment professionals sanitaris. Per què? Perquè no s'està en els primers moments o es desconeix l'existència de l'epidèmia o no s'està prou atent mantenint les mesures d'higiene que serien necessàries, diguem, en tot malalt respiratori, que no sempre s'apliquen directament. Llavors, si un està fent maniobres a sobre un malalt i rep una càrrega viral potenta, encara que s'estigui en molt bones condicions, hi ha molts més possibilitats d'emmalaltir, per així dir-ho.
Abans que parlàvem d'aquesta escola italiana, aquest cas en concret que ens explicava el Víctor, aquest oient, que hi havia doncs, moltes famílies que havien anat a Itàlia, que havien, perquè tenien aquesta setmana de vacances i han tornat al país, no sé si tenen la voluntat o la intenció, els hi ha passat pel cap, de controlar aquests casos més en concret o fer recomanacions perquè evitin doncs, llocs més concorreguts, en aquestes famílies en concret que potser han anat doncs, al nord d'Itàlia.
Ara nosaltres, el que estàvem dient, exigeix tot un temps de resposta i d'informació, igual que vam fer en el seu moment les setmanes passades, doncs uns fulletons, uns informes que estan penjats a la web, donant resposta a temes d'escoles, a temes d'universitat, sí, molt orientat al focus de Xina. Segurament ara, no segurament, segur, ja tenim convocada una reunió per demà per adaptar a les noves circumstàncies els consells que calgui fer.
Ahir sentíem el Via Lliure, l'investigador de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i catedràtic de l'Autònoma Joaquim Saglès, que en el cas d'Itàlia el que deia era que no saber qui és el pacient zero és un problema greu. Clar, que una frase com aquesta, diguéssim que es dona una imatge, no sé si de descontrol, però una aquesta alarmista sí que es va estar.
No és fàcil, eh? La investigació en salut pública comunitària, no la de laboratori, que diguem, està tot més parametritzat, comunitària no és fàcil. Fica't en un lloc com Wuhan, amb 11 milions de persones, i troba el pacient zero.
No,
Pues situa't el mateix a nivell d'Itàlia. És difícil, de vegades és factible, moltes vegades és factible, però és extremadament difícil. Per altra banda, què té de diferent el pacient 0 amb el pacient 1, 2, 3, si no és la capacitat d'infecció, que serà la mateixa? O sigui, els hem de tenir tots els que es pugui controlats per evitar aquesta capacitat d'infecció.
Però és que el pacient 0 ja el tenim molt lluny, i ara qualsevol altre ja és un altre pacient 0 d'un altre lloc.
Aquesta és la idea.
Què podem fer als ciutadans? Jo vaig llegir un article, sembla el Jerusalem Post, que parlava de que el virus aguanta 9 dies en superfície.
Això encara no està comprovat.
Però una miqueta d'aigua el treu. I el doctor Trilla aquí mateix ho va dir, netejar-se les mans.
Això és bàsic. Això
perquè,
és bàsic.
I quan menys contactes, o sigui, nosaltres som gent que ens agrada, trobem algú, un petó, una abraçada, una mà, doncs potser no cal aquests dies, no ho sé, pregunto.
Aviam.
I sobretot rentar-se molt és el que... Sense, perquè que la mucosa...
Sense banalitzar ni el més mínim, perquè és un tema preocupant, sobretot perquè no sabem com acabarà desembocant i tot plegat, per molt que estem molt convençuts que tenim capacitat de controlar a nivell de Catalunya. És que el nostre problema principal, i ho repetim, a Catalunya en el moment actual, és que estem enmig de l'epidèmia de grip. I això és important, perquè aquesta epidèmia de grip, porto aquí els dades, des de l'inici de la campanya fins al moment actual, ja hem tingut 434 casos greus hospitalitzats per grip i 41 morts. I això és la salsa en la que ens estem bellugant a Catalunya en el moment actual, cada dia.
És la mitjana de morts, perdoni la paraula, normal en el sentit de...
Sí, l'any passat vam tenir amb tota la campanya, ara ho dic de memòria, però entorn d'uns 140 morts. No són... actua similar, no? El que fa és, sobretot, descompensació de malalties anteriors. I aquest és el tema. Però situem-nos en aquesta situació. Oi que, sapiguem com sabem això, no anem pel carrer amb mascaretes, ni deixem de donar-nos a la mà, etcètera, etcètera, doncs... Pues.
Ara, rentar-se les mans
bàsic
a tot arreu,
on es pugui, permanentment. Això és essencial, tot el que és rentat de mans continuat. El tossir, en vez d'utilitzar la mà, utilitzar l'avantbraç, l'utilitzar mocadors que es puguin llançar, aquest tipus de coses.
Utilitzar la mà no, perquè la que toques a l'ull o la boca ja toques una membrana, això és el que explicava el doctor.
O toques amb una altra persona, el donar-li la mà o el tocar qualsevol altra superfície.
Mira, m'informen que a l'Iran hi ha 12 morts, abans de l'informe tenen dit 8, això és un 50% més, i a la Xina, ja que mirem, fem aquest focus al nivell internacional, s'ha començat a relaxar, avui teníem la informació un mes després, s'ha començat a relaxar la quarantena. És perillós que baixin la guàrdia?
És un dels dubtes que hi ha, que succeirà en el moment que aixequin el tancament de Wuhan, la gent torni i la gent pugui sortir. O sigui que veurem...
Per tant, en principi no seria una bona notícia que acabessin la quarantena.
No, però és que
hi ha
situacions en les quals no pots estar mantenint-ho. Sempre has de fer el càlcul de, bueno, quins són els beneficis que puc esperar i quins són l'impacte de tot tipus que puc esperar.
Un segon, Alejandro, una última pregunta per part meva, perquè per l'experiència que tenen d'altres virus semblants, quants mesos calculen que trigarà el virus a desaparèixer completament? Que és, ho dic també perquè Donald Trump, l'altre dia, ell ja va dir que el coronavirus a l'abril ja serà història perquè arribarà la calor.
Ara anava a dir que m'agradaria ser com el senyor Trump, però no.
És un tipus de virus diferent.
La veritat és que tot ens podria fer pensar que hi hagi un canvi de temps notable. El que sol passar amb aquest tipus de brots és que decaiguin. Però, no, insisteixo, la informació que tenim és molt escassa. Fa un mes que estem manegant tota aquesta situació i ens falta elements.
Algun dels doctors que ha parlat també comentava que certament cap a l'abril...
És possible, amb el canvi de temps.
Ara, el que sembla és que no estarà controlat, senzillament que ja és l'època en la qual els virus d'aquesta naturalesa, però que ens haurem d'acostumar a tenir-lo per aquí.
És que tenim molts elements. Abans parlàveu, comentàveu el tema d'Iran. Mentre que tant el focus d'Itàlia, el focus que va haver-hi a Baviera, el de França... tots tenien una relació amb Xina, més propera o més distant. El d'Iran, amb la informació que disposem en el moment actual, que tampoc és excessiva, sembla que aquesta connexió no existeix. Això què vol dir, doncs? Necessitem una mica d'explicacions.
Sí, hi ha molta relació comercial de Xina amb Iran, i molts tècnics en un tema
però i tal, que estan a... Però els serveis sanitaris d'Iran, de moment, no... Diuen que no han trobat relació.
Bueno, però aquests no te'n fies un
peu. Ha sigut parlar d'aquest tema, evidentment, no parem de rebre missatges sobre la gent que està viatjant a Itàlia. Per exemple, el Roger Cardedó ens pregunta els dies 9 i 10, tenim, això és d'aquí un parell de setmanes, no, la setmana que ve, cap de setmana següent, tenim previst un viatge a negocis a una fàbrica a prop de Venècia. És recomanable o prudent anar-hi?
Aviam, és difícil. En el moment actual, la posició de l'Organització Mundial de la Salut és no posar traves en el moviment de persones... ni de mercaderies, sinó que es faci tranquil·lament amb les mesures aquestes que dèiem de seguretat mínimes. Rentar-se les mans, evitar contactes molt estrets, aquest tipus de coses. Fins al moment actual, i insisteixo, això pot canviar totalment en 24-48 hores, ho estem revalorant constantment, fins al moment actual no hi hauria res. Sempre que es respectessin aquestes circumstàncies. Raonament pur i simple, si pots evitar-ho, evita-ho. Si has d'anar-hi, vés-hi.
I el Barça-Nàpols, hem de patir? Això és demà.
Pilla lejos, tot i que el moviment de gent, estem en un món global. Vull dir, per tant, la gent es belluga constantment.
A més, són 700, 900 quilòmetres fins al nord d'Itàlia. És una distància prou segura, perquè ens entenguem. A 24 hores vista.
Però no va així, perquè resulta que això són dues hores... de viatge d'una persona que pugui estar infectada d'una banda a l'altra, i això ho hem de tenir en compte. Recordem que el SARS famós va partir d'un focus d'un hotel de Hong Kong amb una persona que venia d'un lloc de Xina i va contagiar 11 més que van contagiar, van muntar tot l'impacte que va tenir en el seu moment el SARS.
Hi ha una pregunta a la taula?
Bueno, jo la pregunta... T'he sentit, Àustria, a sus... no? Suspès el tràfic de tren, té sentit fer el de tren i no el de l'avió?
Aquestes són les coses que ens han de donar una explicació, perquè dius, home, que jo sàpiga, el virus no viatja només en tren, pot viatjar de totes les maneres possibles
al damunt d'una persona.
Quin sentit pot tenir? Ens ho han d'explicar per què hem pres aquesta mesura. Lo difícil per nosaltres en el moment... Nosaltres vull dir la gent de salut pública, no? El que és difícil en el moment actual és poder separar clarament i que no t'influeixi, diguem-ne, tot l'impacte mediàtic, la pressió de tot tipus que pugui haver-hi, allò que se't diu, entre cometes, el postureo, o la presa de decisions cridaneres, enfront de la presa de decisions sensates en base al coneixement científic. I això és important separar-ho. Amb la informació que tenim ara, aquesta informació d'Àustria, és sorprenent, si més no, i ens ho han d'explicar. Segur que han tingut una raó per fer-ho.
Mira, el Xavier Pérez em passa, company de la redacció, em passa una última hora d'Europa Press, que explica que han aïllat a casa seva una dona que va viatjar al nord d'Itàlia, això ha passat a Múrcia, i davant la sospita que tingués coronavirus, l'Hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia ha decidit per prevenció l'aïllament a domicili d'una dona que havia anat al nord del país, segons ha informat Europa Press Fons de la Conselleria de Salut. La dona va anar com... Aquest centre, com a referència, un centre hospitalari de referència, es troba a casa seva fins a tenir els resultats de les proves. Això ens hi trobarem més, aquí a casa nostra?
Ens hi vam trobar ahir. Ens hi vam trobar ahir i ens hi trobarem més. I mentre siguem capaços d'identificar les persones, de posar en marxa tot el sistema i de tenir resultats analítics ràpids que ens permetin actuar o no actuar, doncs... Justament aquesta és la feina que realment podem fer efectiva.
Doncs ens quedem amb el missatge a la calma que ha fet el secretari de Salut Pública, el senyor Joan Guix, que ha vingut també de venir aquest dilluns a explicar-nos i a posar una miqueta d'emmarcar tota aquesta crisi que ens està venint de tot arreu. Ara ens la veiem més a prop, perquè l'últim cas i més sonat, evidentment, és a Itàlia, però en tot cas, diguéssim que vostè ha volgut llançar un missatge de calma aquí al món a RAC1. Moltíssimes gràcies, senyor Guix.
Sobretot perquè no ens passi, com jo, és que en alguns aspectes, ara sentiu això de Múrcia, recorda, jo vaig viure molt, bueno, com tots nosaltres, suposo, molt intensament tot el començament de la sida. I recordo que una de les coses més tràgiques que vivíem, la gent que teníem amics, que de sobte era l'aïllament absolut. Jo recordo haver estat al costat d'una persona que tal, que tota la família el va abandonar, estava a l'hospital, per pànic, de sobte era un fill, i ja no hi havia pares, no hi havia germans, no hi havia res, només el seu company, que fins al darrer minut va estar al seu costat, i va ser una època en la qual, bueno, veies un company que era homosexual i de sobte te'l miraves de lluny, no? I jo crec que ell va ser un moment molt deplorable, perquè totes les pors clàssiques medievals gairebé que poden venir al voltant d'una epidèmia sortien d'aquella manera. Jo no sé si hem fet prou autocrítica d'aquella època, però jo recordo haver-la viscut amb molta intensitat, perquè estava horroritzada. I ara comences a veure gent... o que no van a restaurants xinesos, o ara a Itàlia ja veurem, o no sé què. Potser el que hauríem d'assumir és que de sota hi ha un virus nou, que tota la medicina internacional ha estat lluitant i la medicina se'n va sortint. Potser en aquest estem al començament, però de tot se'n va sortint. I relaxar-nos una mica, jo no sé.
I sobretot que aviam, els virus, ara com ara, no reconeixen races. Aquest ha sigut un dels problemes grossos que hem tingut en la primera fase, quan es feia un equivalent morfologia asiàtica amb virus. Hem tingut moltes consultes de gent que senzillament havien coincidit al metro amb un pacient amb morfologia asiàtica i per això pensar què s'havia de fer. Això és important. Estem en un món globalitzat, el virus no el reconeixen de moment races ni fronteres, i per tant el que hem de fer és estar preparats, a punt, ja, i capacitat confiar de respondre. Això no vol dir banalitzar el problema, que no és banal. És un problema que mereix tota la preocupació, tota l'atenció, però tampoc no és la febre, la pesta negra, ni és un èbola. Clar. I doncs això és important.
Queda molt clar aquest últim missatge que ha llançat el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Món a RAC1.